Bon dia. Les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i la Covid-19.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Majoritàriament, la gent que ve a vacunar-se està conscienciada tant i es vacuna tant per la grip com per el Covid, el coronavirus. Sí que és cert que no és l'afluència i la demanda de la vacuna del Covid com hi havia hagut en el temps més inicial de la vacunació i més inicial de la malaltia. Hi havia, aleshores hi havia molta més incertesa, moltes més pors. Ara ja veiem que es comporta la malaltia com una grip, una virasis.
És l'infermera de les àrees bàsiques de salut de l'Hospital d'Olot, Dolors Domènech. Hi ha, però, un cert relaxament en les altres franges d'edat, segons els professionals sanitaris. Diuen que cal perdre la vergonya a l'utilitzar la mascareta. Aquests dies es pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és dilluns. Obrim setmana dilluns 11 de novembre del 2024 i el dia, com sempre, té més informació que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
Els veïns de les preses volen millores en la circulació al centre del municipi. Per aquest motiu, han proposat canvis de sentit en alguns carrers, més aparcament i millorar els accessos a l'escola Bressol, entre d'altres propostes. Ho han fet en un procés participatiu en el qual hi han participat més de 150 persones. L'alcalde de les preses és Albert Danés.
És un problema, tenim uns punts que és un problema. Tenim el poble que tenim, els carrers són els que són, els carrers són estrets, l'accessibilitat és complicada, però dintre del que tenim hem de trobar solucions. No podem dir, no ens podem quedar amb el fet de, no, és que les preses té els carrers estrets i no hi ha res a fer. No, anem a treballar-ho, treballem-ho, hem de voler-ho fer, hem de voler-ho aconseguir, hem de voler trobar solucions. I de la millor manera és treballar colze a colze amb tot el veïnatge.
L'alcalde de Tortellà diu que les banques mòbils han estat una solució provisional però no resolen el problema de la falta d'entitats bancàries als pobles petits. Considera que els seus responsables es van precipitar massa en abandonar aquests municipis degut a la quantitat de persones que han deixat de i que no saben fer anar les noves tecnologies. L'alcalde és Josep Reig.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'han fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. Aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? D'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
I cap de setmana de llum, també de foc, el Lluèrnia il·lumina Olot amb una trentena d'instal·lacions. La ciutat ha rebut visitants d'arreu del territori català en una nova edició del Festival del Foc i de la Llum, sobretot durant el vespre i la nit d'aquest dissabte. El director artístic del Lluèrnia, Xevi Bayona, destaca el suport que rep el festival i la bona rebuda que té.
De fet, és una instal·lació que volia ser i vol ser un homenatge amb en Pep Sau, que tenim doncs, des de fa molts anys que havia participat de forma directa amb el festival, també fent fotografia, i ens va semblar molt adient doncs, poder reproduir o fer una atmosfera, quasi agafar núvols d'alguna manera i portar-los aquí al volcà i fer aquesta passarel·la que pots travessar doncs, pel mig del cràter i reproduir el que podria ser doncs, una atmosfera, una pel·lícula quasi d'aquesta incandescència del volcà.
En l'àmbit esportiu, empat amb gust de derrota de la Unió Esportiva Olot, els olotins s'han avançat dues vegades en el marcador, però han vist com l'Alzira empatava el partit jugant amb un home menys, resultat final 3-3. L'Olot perd doncs, així l'oportunitat de posar terra pel mig amb la zona de descens i continua tan a prop de dalt com de baix. Està a 2 punts del play-off descens i a 2 punts també del play-out i del descens directe. L'entrenador Pedro Dolera deia que han de tenir cap.
El segon gol marca el partit. Al final, el Pol ha fet un control, se li ha anat i han aprofitat la jugada. A partir d'aquí, tornes a aixecar el partit i l'equip es veu valent perquè ja bueno, estan en 10, farà el gol, veus que tens tot de cara, passa pel 4, i el 5, i el 6, i hem de tenir cap, que on anem? Vull dir, ens hem allargat i ells és un molt bon equip, que ataca com heu vist.
No ha estat un cap de setmana fàcil i bo per als equips garrotxins. Cop de realitat també 6-2, perd l'Hoquei Olot a la pista del Reus. Com dèiem, l'Hoquei Olot cau a Reus en un partit on va mereixer a més. El filial roig i negre es va endur els 3 punts en un duel marcat per les decisions arbitrals, el tram final de la primera meitat i la mala fortuna també del conjunt de Miqui Ràfols, que va enviar fins a 5 boles al pal. L'equip olotí sempre va anar a remolc en el marcador i no va poder aconseguir el que hagués estat la seva tercera victòria consecutiva.
Crec que el partit ha sigut molt més igualat del que el resultat marca. Quedant 10 minuts anàvem amb un 2-0 i a nivell d'ocasions a banda i banda em deien que no sé si hem tingut 5 pals o 6, per tant hem fallat la directa per posar-nos per davant a la primera part. Al final, bueno, el que parlàvem al partit de la setmana passada de tenir efectivitat en moments puntuals, no? Doncs crec que nosaltres hem tingut un gol que ens han anul·lat i just a la primera part i just l'acció següent ens fan el gol, no?
I el club tenista de l'Olot cau a la pista del Borges per 4-1, però Bost va sumar l'únic punt dels olotins, mentre que Pinyo i Arnau Pons es van quedar sense puntuar. La derrota evidencia la dificultat de l'equip de sumar fora de casa. Ara l'equip rep l'Arte al Santiago aquest divendres. I avui a la nostra contraportada, el doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, es jubila després de més de 40 anys dedicat a la salut. El doctor assegura que en l'actualitat es dona massa importància a les proves mèdiques. Sant Jaume de Llierca li ha retut un homenatge per acomiadar-lo.
Era un poble que només havia la carretera passava pel mig del poble, era l'únic que estava asfaltat, juntament amb el carrer que anava a l'església. No havia res més. Aquests 44 anys han evolucionat com ha evolucionat tota la comarca o tot el país, no? Era una situació que el metge tenia d'estar 24 hores, 365 dies al poble, i els ajuntaments tenien l'obligació de posar un domicili, igual que fèiem pel mestre, doncs pel metge. Per això em vaig quedar a viure a Sant Jaume, al pis que tenia l'Ajuntament.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món. Doncs avui és notícia. El govern espanyol aprova avui mesures laborals per la Dana amb permisos del 100% del salari. Tindrà efectes retroactius des del dia de la catàstrofe i protegirà els treballadors que hagin perdut l'habitatge o que no es puguin desplaçar o teletreballar. Encara amb la Dana, el govern valencià descarta dimissions, tot i la manifestació històrica a València contra Amazon. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, diu que respecta l'objectiu de la manifestació, lamenta, això sí, els aldarulls i actes vandàlics i es fa seu aquella dolor. I arriba una nova Dana, però baixa la possibilitat de pluja general i abundant a Catalunya. La zona de baixes pressions se situaria massa a l'oest per tenir una situació de vents de llevant a casa nostra. Aspirant a Mossos, policia i militars exclosos per dur tatuatges de simbologia ultra. Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i l'Exèrcit han aplicat amb èxit el protocol per detectar i excloure candidats amb tatuatges contraris als valors democràtics. En l'àmbit internacional, Trump obvia Biden i ja parla amb Putin i Zelensky, entre altres líders internacionals. Just després de saber-se guanyador, manté converses des de Florida al marge de l'administració Biden i inclou Elon Musk en la trucada amb el president d'Ucraïna. I què podem esperar de la COP29, la cimera del clima, quan vivim cada cop fenòmens més extrems? La COP29 ha començat aquest dilluns, envoltada de polèmica pel triomf de Trump i perquè es fa a l'Azerbaidjan, un país petrolier i també gasístic.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Pendents, molt pendents aquesta setmana d'un altre canvi de temps que arribaria demà, dimarts, amb pluges, Veurem, encara no està clara la situació si ens agafarà de ple, però pinta molta aigua, situació de llevant i una gota freda que es situarà cap al sud, sud-oest de la península, cap a la zona de Cadis. Això és una situació ideal perquè pugui ploure molt a Catalunya o al País Valencià i les Illes Balears. Veurem finalment on acaba situant-se aquesta pertorbació. Però bé, de moment comencem la jornada. Aquest dilluns, la setmana, molta tranquil·litat. Cel gairebé serè, algun núvol prim cap al Baix Empordà i també molta humitat, molta rosada, molta mullena, molta boira en alguns sectors, sobretot cap a Osona, però també a altres sectors. I ha baixat la temperatura fins a 4 graus a Olot, ja és dels dies més freds d'aquest mes de novembre, d'aquesta tardor. 2 graus a Olost, a la zona del Lluçanès, n'hi ha hagut 5 a Mieres i a la Vall d'en Bas. O, per exemple, dalt de tot de la Tosa, a 2.500 metres, a la Cerdanya, 2 sota 0. Bé, doncs avui un dia més aviat de sol, un cop s'aixequin aquestes boires, i 4 núvols dispersos sense cap mena de novetat ni de precipitació. Però demà ja al matí migdia pot començar a ploure, en molts sectors ho pot fer amb moderada intensitat i tindrem vent moderat de gregal. De fet, avui ja tindrem tramuntana amb mala mar a l'Alt Empordà, sobretot Cap de Creus. Doncs demà encara més temporal i també pluges que podrien ser més intenses i superar els 20 o 30 litres per metre quadrat, tant al matí com a la tarda. Amb aquest ambient de fred moderat podria nevar cap als 1.500-1.700 metres i per tant n'estarem pendents. Més endavant veurem si acabarà arribant aquest temporal que ens podria afectar des de dimecres fins al proper cap de setmana. Veurem, podria ser una situació de molta pluja amb més de 100-150 litres per metre quadrat acumulats.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara ja obrim ja la nostra carpeta de temes i ho fem amb el nostre tema de portada. I és que les persones grans continuen sent les que més es vacunen de la grip i la Covid-19. Hi ha, però, un cert relaxament en les altres franges d'edat, segons els professionals sanitaris. Diuen que cal perdre la vergonya a l'utilitzar la mascareta. Aquests dies es pot demanar hora per vacunar-se tant de la grip com de la Covid. Gerard Puigdemont.
Des de fa uns dies, tothom qui ho vulgui ja pot vacunar-se per la grip i el coronavirus. Des de les àrees bàsiques de salut gestionades per l'Hospital d'Olot, expliquen que l'allau de demandes per vacunar-se s'ha relaxat respecte als primers anys de la pandèmia de coronavirus, tot i que és cert que cada cop més qui es va posar la vacuna de la grip es posa també la de la Covid. En parla Dolors Domènech, infermera de les àrees bàsiques de salut de l'Hospital d'Olot.
Majoritàriament, la gent que ve a vacunar-se està conscienciada tant i es vacuna tant per la grip com per el Covid, el coronavirus. Sí que és cert que no és l'afluència i la demanda de la vacuna del Covid com hi havia hagut en el temps més inicial de la vacunació i més inicial de la malaltia. Hi havia, aleshores hi havia molta més incertesa, moltes més pors. Ara ja veiem que es comporta la malaltia com una grip, una virasis.
Durant les darreres setmanes a molts indrets de la comarca s'hi han desplaçat professionals sanitaris a posar-se vacunes. Un exemple ha estat a la Canya. Precisament, la gent gran és el col·lectiu que més es vacuna. Exemples en són la Margarita, l'Isidre i la Concepció.
Perquè t'ho aconsellen i penses si arribes a agafar el Covid i tot això, bueno, i de l'altre del grip, ja ho havia fet fa molts anys enrere.
Només ho volia fer pel grip, però ara m'he decidit a fer-ho tot plegat. El Covid i tot. Si no ho fas, tens allò dintre que dius si passa alguna cosa.
Bueno, des de la pandèmia, però no ho feia mai. Avui he aprofitat que vinc aquí al casal a informàtica i ho he vist i d'allò, però he aprofitat per fer-me la vacuna.
Els metges recomanen especialment la vacunació a certs col·lectius, com per exemple les persones de més de 65 anys, persones de menys de 65 anys amb risc o malalties, dones embarassades, professionals de la salut i infants d'entre 6 mesos i 5 anys. El que cada dia es veuen menys són les mascaretes, molt habituals durant els primers anys de la pandèmia. Hi ha persones que se les continuen posant, però l'estigma del què diran pel fet de dur la mascareta tira enrere a certes persones a posar-se-la.
Cada vegada menys, també. És veritat que durant el temps del Covid ens era obligatori i ara nosaltres a nivell d'àrea bàsica o tothom qui pugui estar amb simptomatologia d'un possible refredat, una possible virasis, una possible grip, és aconsellable i ens l'hem de posar per protegir-nos i per protegir els altres, per evitar aquest contagi. Hem de perdre la vergonya, hem de perdre la por.
Qui es vulgui vacunar es pot adreçar per internet a La Meva Salut o bé demanar hora a l'àrea bàsica corresponent. Pel que fa a la virulència dels virus d'enguany, encara és un incògnito, tot i que sí se sap que el comportament del refredat, la grip i la Covid és similar.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Els veïns de les preses volen millores en la circulació al centre del municipi. Per aquest motiu, han proposat canvis de sentit en alguns carrers, més aparcament i millorar els accessos a l'escola Bressol, entre d'altres propostes. Ho han fet en un procés participatiu en el qual hi han participat més de 150 persones. Guillem Guardiola.
Des de fa uns mesos, l'Ajuntament de les Preses va decidir començar a treballar per solucionar una problemàtica que existeix al poble, com la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat al carrer Sant Sebastià i a l'encreuament de l'Avinguda Constitució. El consistori va decidir que havia de ser una decisió del poble i va engegar un procés participatiu que ha culminat amb aquesta trobada. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, explica que ha de sortir una proposta final on ningú hi surti perdent i que s'ha de continuar apostant per al comerç local.
El problema és un problema, tenim uns punts que és un problema, tenim el poble que tenim, els carrers són els que són, els carrers són estrets, l'accessibilitat és complicada, però dintre del que tenim hem de trobar solucions. No podem dir, no ens podem quedar amb el fet de no, és que les Preses té els carrers estrets i no hi ha res a fer. No, anem a treballar-ho, treballem-ho, hem de voler-ho fer, hem de voler-ho aconseguir i hem de voler trobar solucions. I la millor manera és treballar colze a colze amb tot el veïnatge.
Des del juliol, una cooperativa d'arquitectes especialitzada en processos participatius està treballant per trobar una solució que pugui agradar a tothom. Han preguntat a tots els perfils de gent del poble, com alumnes de l'escola, pares i mares dels alumnes, veïns i veïnes, membres de l'Associació de Jubilats, etc. A més, també s'han realitzat unes enquestes on hi han participat més de 150 persones. La regidora de l'Ajuntament de les Preses i impulsora del projecte, Laia Figueres, posa algun exemple.
Propostes de canvi de sentit per tal de reformular el flux dels vehicles. Hi ha propostes de pacificació, sobretot, que això també era molt important, perquè fos més tranquil o fos més fàcil i menys perillós la circulació a peu. Després hi ha hagut propostes també de reconversió de zones en borses d'aparcament per afavorir aquest comerç, que també és molt important pel poble, és a dir, és un comerç del que ens sentim molt orgullós i que volem mantenir. I després també hi ha hagut propostes també com més d'envelliment en ve alta.
Un cop s'han posat en comú les possibles solucions que han debatut els veïns i veïnes de les Preses, falta tornar a reformular el projecte per trobar una proposta final.
I d'aquí ens faran aquest retorn, de dir, vale, doncs de tot el que és que sapigueu que es va comentar això, que nosaltres estem aquí però estem com a oients, no estem recollint res, sinó senzillament doncs, per ser-hi. I a partir d'aquí ens faran una proposta, dir, bueno, es va dir tot això i per tant reformulem en base al que es va comentar la proposta. També hi haurà un llistat de coses que s'han proposat i una justificació de per què no, això no pot ser, no?
Segons l'Ajuntament, la idea és que la proposta final es tingui abans d'acabar l'any. Tot i que encara no és definitiu, el consistori té la idea de comunicar la solució final a través de la revista del poble que cada veí rep a casa seva.
I de les Preses anem a Tortellà perquè l'alcalde diu que les banques mòbils han estat una solució provisional, però no resolen el problema de la falta d'entitats bancàries als pobles petits. Considera que els seus responsables es van precipitar massa en abandonar aquests municipis degut a la quantitat de persones que han deixat desateses i que no saben fer anar les noves tecnologies.
Fa unes setmanes que els bancs mòbils estan funcionant a diversos pobles de la comarca. Tortellà el 2020 va reivindicar que els bancs tornessin al poble per atendre els seus veïns després que algunes entitats financeres abandonessin Tortellà. Precisament la recuperació d'una major atenció a les persones, diu l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, és el que més valoren d'aquest servei.
És important perquè la gent gran, de vegades el caixer automàtic és una eina que no l'han fet servir mai, el que volen és que hi hagi un agent de banca que els pugui atendre. El tema de la bretxa digital, que se'n parla molt, però al final l'opció és que vingui una persona, no que vingui un caixer. Jo crec que l'important d'aquests caixers de banca mòbil que venen és que venen acompanyats d'una persona. aquesta persona fa que aquesta gent gran no se senti separat per aquest tema digital, no? D'aquestes tecnologies que amb ells ja no hi arriben a temps.
L'alcalde de Tortellà diu que en el seu moment les entitats financeres es van precipitar marxant dels pobles.
Els bancs es van equivocar, es van precipitar, com a mínim, no sé si equivocar-se, però es van precipitar al treure les oficines de molts llocs, perquè hi ha molta gent que encara no ha entrat en aquest sistema de funcionament a través del mòbil, a través de l'ordinador.
Per això, tot i que aquest servei de banca mòbil el veu provisional per a una generació de persones, diu, Reig espera que l'atenció personalitzada mai falti i que es trobin solucions encara millors en un futur.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
I cap de setmana a Olot de ple de gom a gom amb el Festival Lluerni, el Festival del Foc i de la Llum. Lluernia il·lumina Olot amb una trentena d'instal·lacions. La ciutat ha rebut visitants d'arreu del territori català en una nova edició del Festival, com dèiem, del Foc i de la Llum, sobretot durant el vespre i la nit d'aquest dissabte. El director artístic del Lluernia, Xevi Bayona, destaca el suport que rep el festival i la bona rebuda que té.
Lluernia continua brillant amb força. El Festival del Foc i de la Llum, que ja fa més d'una dècada que il·lumina la ciutat durant dues intenses nits, ha tornat a omplir Olot de visitants, atrets per les gairebé 30 instal·lacions que han configurat el Lluerni aquest any. Una de les més emotives s'ha ubicat al cràter del volcà Montsacopa. El director artístic del festival, Xevi Bayona, s'ha inspirat en el fotògraf Pep Sau per crear un pont de lava en homenatge a la seva figura.
De fet, és una instal·lació que volia ser i vol ser un homenatge a en Pep Sau, que tenim doncs, des de fa molts anys que havia participat de forma directa amb el festival, també fent fotografia, i ens va semblar molt adient doncs, poder reproduir o fer una atmosfera, quasi agafar núvols d'alguna manera i portar-los aquí al volcà i fer aquesta passarel·la que pots travessar doncs, pel mig del cràter i reproduir el que podria ser doncs, una atmosfera, una pel·lícula quasi d'aquesta incandescència del volcà.
Una instal·lació per endinsar-se per l'atmosfera, però no va ser l'única que va cridar l'atenció de la gent. El recorregut ha inclòs altres indrets representatius de la ciutat, com ara la plaça Major, amb la proposta Llar, la plaça de Braus, amb un projecte que ha volgut homenatjar el món dels castellers, i el Firalet, amb la instal·lació, la línia i el laberint. De fet, aquesta última i també la ciutat Collage, a la plaça Balmes, ha comptat amb la participació de més de 3.000 alumnes de primària i secundària de la Garrotxa. Bayona destaca també el gran nombre de persones que s'impliquen en el projecte.
De fet, el que intentem és, amb el que tenim, fer el màxim. El que sí que tenim, doncs, moltíssima participació, moltíssims visitants, i de fet, cada vegada ens organitzem més bé, també, no? El que sí que hi ha, doncs, és moltes ganes de poder fer aquest festival, d'intentar organitzar, i al final també és un festival que té moltes, ja són coses ja només d'aparcament, de lògiques, que són més de ciutat, que també doncs, tenim el suport de la policia, de la Guàrdia Urbana, tenim moltíssim suport en aquest sentit, que també ens ajuda i que no podria ser, si no fos així, tampoc podríem fer el festival, perquè se'ns en va de les mans amb tanta afluència i que s'ha anat creixent moltíssim.
El Festival Lluerni ha posat punt final aquest dissabte a una nova edició amb l'espectacle de Cloenda 21 abans de Crist, que va representar la caiguda de l'imperi dels faraons a càrrec de la companyia Pim Pam Pum Foc.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I en esports... En esports, males notícies aquest cap de setmana. Salvem encara l'empat, amb gust de derrota, això sí, de la Unió Esportiva Olot. Els ludins s'han avançat dues vegades en el marcador, però han vist com l'Alzira els empatava el partit jugant amb un home menys, en resultat final de 3-3. L'Olot perd així, doncs, l'oportunitat de posar terra pel mig amb la zona de descens i continua tant a prop de dalt com de baix. Està a dos punts del play-off, també del play-out i també del descens directe. David Planella.
Partit boig a l'estadi municipal d'Olot entre l'Olot i l'Alzira i un punt per cadascú. El tècnic dels olotins, Pedro Dòlera, reconeix que la sensació és d'haver perdut dos punts i no pas d'haver-ne sumat un.
Crec que hem fet el més difícil, que era remuntar el partit. I, bueno, al final l'hem liat nosaltres. És així de senzill, el resum és fàcil. Vull dir, hem regalat dos punts i se't queda cara imbècil i no pots fer res.
Un gol matiner de l'Alzira que va enganxar la defensa olotina al contraatac i el va castigar amb el 0-1 de Carretero en el minut 4, va posar contra les cordes un Olot que, tot i això, no va parar de buscar l'empat. El conjunt vermell va ser el gran dominador de la possessió de la pilota, va insistir durant tota la primera meitat i va trobar la recompensa quan ja s'acabava. Al minut 47, Marc Mas, al segon pal, va fer bona una primera rematada de Bernils a una centrada de corna de Pedro del Campo i va posar l'1-1 al marcador. A la segona part, el partit es va reiniciar, però la tendència va ser la mateixa. L'Olot va tenir la pilota i va arribar a la porteria de Leandro. Un bon xut en paràbola de Bernils va suposar el 2-1 al minut 17 i a partir d'aquí el partit va embogir. Tot seguit, gairebé de manera consecutiva, Giovanni Navarro va empatar per l'Alzira en aprofitar un error amb els peus de Pol Ballester. Els valencians es van quedar amb 10 homes per l'expulsió de Marcel Céspedes. Marc Mas va fer el 3-2, assistència de Yaya Sidibe, i Michel Herrero va marcar el 3-3 per l'Alzira després d'un refús centrat de Ballester.
El segon gol marca el partit. Al final el Pol ha fet un control, se li ha anat i han aprofitat la jugada. A partir d'aquí tornes a aixecar el partit i l'equip es veu valent perquè ja, bueno, estan en 10, farà el gol, veus que tens tot de cara, vas a pel 4, i el 5, i el 6, i hem de tenir cap, que on anem? Vull dir, ens hem allargat i ells és un molt bon equip, que ataca com heu vist.
Dòlera va acabar enfadat amb la gestió de l'avantatge que va fer el seu equip i també amb l'arbitratge. Diu que hi va haver dos penals clars, un a Uri i l'altre a Terme, i que en el primer gol de l'Alzira l'assistent no estava ben col·locat.
Saps? Igual esperava que el VAR el truqui després i digui que no, que t'has equivocat. Saps? Com ara el Linier està en això, per no fer res, i que el VAR lo arregle, pues, vull dir, han hagut dos seguides, eh? Aquesta i una segona que quasi el gol. Bueno, ja dic, molt de mèrit el d'Alzira, eh? Però vull dir que jo crec que la jugada és per dos penals, el penal de l'Uri González.
L'Olot i l'Alzira van empatar damunt del terreny de joc, però qui va guanyar va ser la solidaritat. El club olotí va recollir material per als damnificats de la DAN al País Valencià i el club valencià el va carregar el maleter de l'autocar. Visiblement emocionat, el tècnic de l'Alzira, Adrián Ferrandis, va agrair el gest de l'Olot i va reconèixer la dificultat que va suposar per ells jugar el partit d'ahir.
Difícil, difícil perquè te torna a repetir, se me fa el cor un puny perquè ho he viscut. Entonces, és molt difícil.
L'empat de l'Olot és amarg perquè suposa una oportunitat perduda. En cas d'haver guanyat, l'equip de Pedro Dòlera hauria tingut 4 punts de marge amb la zona de descens. Ara en té 2, la mateixa distància que el separa del play-off, per bé que en aquesta lluita hi ha diversos equips amb partits pendents. Dissabte que ve, a les 4 de la tarda, els olotins jugaran al camp de l'Els Il·licita.
I també males notícies per l'hoquei Olot, cop de realitat, resultat final de 6-2. L'hoquei Olot cau a Reus en un partit on va mereixer a més. El filial roig i negre es van dur els 3 punts en un duel marcat per les decisions arbitrals del tram final de la primera meitat i la mala fortuna del conjunt de Miqui Ràfols, que va enviar fins a 5 boles al pal. L'equip olotí sempre va anar remolc en el marcador i no va poder aconseguir el que hagués estat la seva tercera victòria consecutiva, Roger Isern.
L'hoquei Olot visitava el Palau d'Esports de Reus amb la intenció de sumar els 9 punts als 12 possibles en aquest inici de Lliga. El vestidor considerava que era un partit clau per començar a posicionar-se a la part capdavantera de la Lliga, però aquest dissabte no va sortir res. Tot i així, en la primera meitat la igualtat va ser màxima entre Reus Deportiu B i l'equip de Miqui Ràfols. En el tram inicial de part, les ocasions més clares van ser per l'hoquei Olot, que va tenir la millor oportunitat en la bola aturada. Al minut 11, Pol Martínez veia la targeta blava i David Carles executava una bona falta directa, però que entre el porter local, Nil Vinya i el pal, evitaven el 0-1. Durant la inferioritat dels roig i negres, Marc Prat va enviar una bola al travesser, i a la recta final dels primers 25 minuts passaria de tot. Els àrbitres van anul·lar un gol per bola alta de Janou Matell i just després Pol Martínez marcava l'1-0 amb un fort xut. I per acabar-ho de dubar, targeta blava, molt rigorosa Nil Mangas i segon dels locals, gràcies a Carles Casas, que notava la falta directa. El tècnic de l'hoquei Olot explicava això al final del partit als micròfons de Ràdio Olot. Escoltem Miqui Ràfols.
Crec que el partit ha sigut molt més igualat del que el resultat marca. Quedant 10 minuts anàvem amb un 2-0 i a nivell d'ocasions a banda i banda em deien que no sé si hem tingut 5 pals o 6, per tant hem fallat la directa per posar-nos per davant a la primera part. Al final, bueno, el que parlàvem al partit de la setmana passada de tenir efectivitat en moments puntuals, no? Doncs crec que nosaltres hem tingut un gol que ens han anul·lat i just a la primera part i just l'acció següent ens fan el gol, no?
A la represa, millor inici dels reusencs, però sense gols. La més clara la tornaria a tenir David Carles des del punt de penal a 11 minuts pel final, però Vinya l'aturava en una nova gran intervenció. Al cap d'un minut, el 3-0 de Fargas i just després reacció olotina amb el 3-1 de Marc Prat. Però seria un miratge i el filial del Reus sentenciaria amb 3 gols més, obra de Casas, De Sivate i Cabré. A 3 minuts pel final, David Carles maquillava el marcador amb el 6-2. Al final del partit, un dels capitans i jugadors de l'hoquei Olot, Marc Prat, feia autocrítica.
Ens ha faltat un punt de connexió, sobretot a nivell mental, que ara ho comentava amb el vestidor, i al final són petites desconnexions que fan que això, que deixem un segon pal lliure, que no saltem en un bloc quan toca, i al final tots hem de fer més autocrítica, no cal mirar més enllà de lo que podem fer nosaltres, perquè al final és el que dèiem, portem 4 partits i hem encaixat, excepte el dia del Lloret, hem encaixat massa.
L'hoquei Olot es manté amb 6 punts i ara és 7è a la classificació, lluny del descens i a 3 punts del segon classificat, que precisament és el Ribes madrileny, proper rival dissabte vinent a les 4 de la tarda a la Josep Jou.
I el club tenista l'Olot cau a la pista del Borges per 4-1, però Bost va sumar l'únic punt dels olotins, mentre que Pinyo i Arnau Pons es van quedar sense puntuar. La derrota evidencia la dificultat de l'equip de sumar fora de casa. L'equip ara rep a l'Arteal Santiago aquest divendres.
No hi ha manera de trobar la regularitat. Quan sembla que l'equip està preparat per encadenar 2 victòries consecutives, no acaba de trobar la tecla per fer-ho. L'Olot tornava a la Lliga divendres després de 2 setmanes i amb la confiança d'haver-se carregat el Linares per un 4-0 contundent, però ja se sap que en un derbi pot passar de tot. En el primer partit contra el Borges, Provost no va saber aprofitar un avantatge de 2-1 davant Norbert Tauler i el palista local va capgirar el marcador en un set final que va acabar 13-11. Joan Masip no va donar cap opció a un Diogo Pinho que segurament va signar un dels pitjors inicis. El portuguès va perdre el primer joc per 11-0 i tot i que el segon set va ser més igualat, va acabar perdent els 3 jocs. Arnau Pons, el gran destacat en la victòria de l'Olot davant el Linares fa 2 setmanes, va jugar un gran partit contra Marc Duran. Pons no li va posar les coses gens fàcils al palista del Borges, però va acabar perdent en 4 sets. Amb el 3-0 en el marcador, Provost va aconseguir l'únic punt de l'Olot contra Joan Masip. Era el 3-1, que significava que els olotins encara podien empatar el maig, però per fer-ho tot passava perquè Arnau Pons derrotés Norbert Tauler, una fita que el palista del club tenis Taula Olot no va poder aconseguir. Pons va acabar caient en 4 sets. La derrota a la pista del Borges evidencia la dificultat de l'equip per sumar a domicili. Amb un balanç de 2 victòries i 4 derrotes, l'equip torna a casa aquest divendres per rebre l'Arteal Santiago.
I avui a la contraportada parlem de salut. El doctor Pasqual, metge de Sant Jaume de Llierca i Montagut, es jubila després de més de 40 anys dedicat a la salut. El doctor assegura que en l'actualitat es dona massa importància a les proves mèdiques. Sant Jaume de Llierca li ha retut un homenatge per acomiadar-lo.
Després de gairebé 45 anys dedicats a la salut dels veïns i veïnes de Sant Jaume de Llierca i Montagut, el doctor Pasqual s'ha acomiadat com a metge d'aquests 2 municipis. El cert és que la figura del metge de poble va ser crucial dècades enrere perquè va fer possible que molts pacients no haguessin d'abandonar el poble per ser tractats. De fet, el doctor Pasqual recorda com van ser els inicis.
Era un poble que només havia la carretera passava pel mig del poble, era l'únic que estava asfaltat, juntament amb el carrer que anava a l'església. No hi havia res més. Aquests 44 anys han evolucionat com ha evolucionat tota la comarca o tot el país, no? Era una situació que el metge tenia d'estar 24 hores, 365 dies al poble i els ajuntaments tenien l'obligació de posar un domicili, igual que feien pel mestre, doncs pel metge. Per això em vaig quedar a viure a Sant Jaume, al pis que tenia l'ajuntament.
El metge de poble tenia a càrrec seu un extens territori i havia de ser un especialista en moltes disciplines mèdiques, comptant només amb els pocs recursos sanitaris que existien. A més, la seva disposició havia de ser total, les 24 hores dels 365 dies de l'any.
El contacte, el fet de viure el dia a dia, el que és més important no és que sigui diferent, és que hi ha una continuïtat, no? Si tu portes 40 anys amb la mateixa població, acabes formant part de la família aquesta. Aquest coneixement, per molt ordinador i molts datos que posis a dins una fitxa, no es pot transmetre. La persona que vingui darrere meu tardarà molts anys a conèixer a la gent com la conec jo, no?
El doctor Pasqual també ha deixat una reflexió per lamentar que avui en dia la importància no recau en el malalt, sinó en els resultats de les proves mèdiques.
Hem passat, no, del segle XIX al segle XXII. Exacte. Ara, l'important no és tant el malalt, l'important són els resultats de les proves, de les tècniques, dels registres, més important el registre que no realment. La prova és que ens passem el 80% del temps d'una consulta mirant la pantalla de l'ordinador en lloc de mirar els ulls del malalt.
El comiat del doctor Pasqual ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca amb l'assistència d'unes 200 persones.
I això és tot de l'informatiu d'avui dilluns 11 de novembre del 2024. Recordeu, com sempre, que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i ens veiem a l'informatiu del vespre.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.